Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia per portar mànigues de camisa al migdia. El sol s'anirà imposant al llarg de les hores i la temperatura màxima fregarà els 20 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Va, que avui arrencarem el supermatí rient una mica. Escolteu, això és el que deia el líder del PP, o fins ara líder del PP, perquè ja veurem com queda a partir d'aquestes eleccions. Això és el que deia Pablo Casado fa unes setmanes, fa molt poques setmanes, quan es va conèixer l'enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que és l'organisme del govern espanyol que fa enquestes. Atenció al que deia Pablo Casado.
A uno le da la risa. Yo el último CIS ya dije que era la cistitis de Pedro Sánchez, ¿no? Pero este CIS ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià. Claro, el CIS dice que Pedro Sánchez, el que ha pactado con Torra, con Otegi, con Puigdemont, el que ha creado 126.000 parados, el que tiene a todo Europa riéndose del ridículo que ha hecho con Venezuela, con Gibraltar, aquel que intenta apropiarse lo que ha hecho el Partido Popular en materia de pensiones, según el CIS duplica al Partido Popular. Es increíble. O sea, el CIS dice que la mayoría inmensa de los españoles está descontento con el gobierno, resulta que lo pitan en cada acto que va, eso sí, duplica al Partido Popular, que ahora le saca 50 escaños en el Congreso. Es la multiplicación de los panes y los peces.
La multiplicación de los panes y los peces, senyor Casado. Bé, realment, he de dir que tenia raó, perquè Pablo Casado va treure 66 escons. 66 per 2 són 132, perquè s'hagués complert el CIS hauria hagut de treure 132 diputats. El que passa és que canta moltíssim una diferència entre 123 diputats del PSOE i 66 del PP. I al final, l'enquesta del CIS de Tezanos, aquesta que tant havia portat a parlar, el CIS de Tezanos, i era una de les persones més insultades per part de la dreta. Aquesta persona, que és el director del Centre d'Investigacions Sociològiques, doncs és l'enquesta que més s'hi va acostar. Són les 8 i gairebé 3 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I al Baix Empordà passen moltes coses que us resumim en aquests titulars. El cantautor de Verges, Lluís Llach, va declarar ahir com a testimoni al judici del procés. L'exdiputat de Junts pel Sí sosté que no hi va haver violència el 20 de setembre en la concentració davant la Conselleria d'Economia. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia des de Calonge i Sant Antoni. Llach també va voler remarcar que el caràcter cívic i pacífic és una condició indispensable per qualsevol manifestació independentista i va manifestar el seu desacord per la presència de Vox a la sala segona del Tribunal Suprem com a acusació popular.
Després ho escoltarem tot. La diputada electa Montse Bassa va passar ahir pels micròfons de Ràdio Capital. Gerard Escaig des de Torroella, bon dia.
Bon dia. Efectivament, estem al poble natal de Montse Bassa. La diputada de l'Esquerra Republicana ha explicat els objectius pels quals lluitaran els tres diputats gironins al Congrés espanyol després de la victòria a la comarca de la llista republicana.
El tema dels incompliments tant de la Nacional 2 com del Port com de Radio Liberty ens afecta el dia a dia. Per tant, són temes que s'han de solucionar, però ja no podem esperar més.
Defensa que la via d'Esquerra no era moderada, sinó la diem per buscar el diàleg.
Els socialistes de la Bisbal presenten la seva candidatura per les municipals, Manel Magrinyà.
Bon dia des de la Bisbal. PSC Independents per la Bisbal dona a conèixer la seva candidatura a governar la ciutat els propers 4 anys.
Gent de tots els barris de la ciutat, de diferent nivell acadèmic, professional i fins i tot ideològic, però units per una idea de ciutat comuna. Una ciutat sostenible financerament, que gestioni de forma eficaç i eficient els serveis municipals i que aconsegueixi millorar el nivell de vida dels seus ciutadans.
La candidatura socialista l'encapçala l'exalcalde Òscar Aparicio. Està formada per 11 homes i 8 dones, de les que 13 són independents, i pretén combinar experiència i renovació.
I I atenció a aquesta notícia que us expliquem en el següent titular. 10 agents de la policia local de Platja d'Aro denuncien a l'Ajuntament per no haver cobrat el plus de productivitat pactada. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. Els policies ja van reclamar els diners al consistori, però l'Ajuntament no els hi va donar la raó. Per això ara han recorregut als tribunals. Els fets han arribat a diferents jutjats de Girona. Segons fonts judicials, les sentències dictades fins ara són favorables als agents. S'ha vulnerat, diuen, el seu dret a la igualtat retributiva.
Els bombers de la Generalitat posen fi a la seva protesta de les hores extres després de 5 mesos. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Els sindicats del cos i el govern de la Generalitat han arribat a un preacord on es contempla eliminar les 102 hores extres obligatòries i equiparar el preu de l'hora extra i l'ordinària.
I ara els esports amb Dani Pagès.
El Guíxols continua la seva lluita per pujar a Primera Catalana. Els de Toni Sánchez, a manca de 4 jornades per acabar el campionat, es troben en tercera posició amb 65 punts, a 3 punts del lloc de promoció, que ara mateix ocupa l'escala amb 68, i a 4 punts del liderat, que ocupa ara mateix el Bescanó amb 69 punts.
L'agenda cultural d'avui, Martí Seguer, bon dia, passa per Sant Feliu de Guíxols.
Bon dia. Avui us porto fins a Sant Feliu de Guíxols a fer un tastet a les Ganxotapes, una campanya gastronòmica on podreu gaudir de 30 tapes diferents a diferents indrets del poble.
I ara els detalls de la previsió del temps. Farà més sol avui, Albert Aparicio. Molt bon dia.
Bon dia. Avui ens espera una jornada meteorològicament ben tranquil·la. Aquest dimarts comença amb alguns intervals de núvols, però al llarg del matí s'aniran reduint i a la tarda dominarà l'ambient assolellat. La temperatura màxima puja i pot fregar els 20 graus, mentre que la mínima rondarà els 6 graus. Per demà també gaudirem d'un dia estable, amb força sol o ressol, a causa d'alguns núvols poc abundants.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El nostre litoral preuat està en greu perill per culpa de l'especulació immobiliària. Vine al gran acte reivindicatiu que SOS Costa Brava farà a l'Espai Ter de Torroella el proper 4 de maig amb col·laboradors de luxe com Judit Nederman, Pep Poblet, Pau Riba, Nacho Tarrés, Fireluche i molts més. La defensa del territori és cosa de tots. Entra a soscostabrava.cat/concert, compra la teva entrada i sigues activista per al nostre litoral. T'hi esperem.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí, i les 24 hores del dia a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la
visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 30 segons de les 8 i 10 del matí que el cantautor de Verges, Lluís Llach, va declarar com a testimoni al judici del procés. Estava citat per l'acusació popular de Vox i també pels advocats de Junqueras, Romeva i Jordi Sánchez. Lluís Llach va assegurar que no hi va haver violència el 20 de setembre en la concentració contra l'escorcoll al Departament d'Economia. La crònica del que va dir l'exdiputat la porta en Pedro Ruiz.
Llach va voler remarcar al llarg de la seva declaració el caràcter cívic i pacífic de les manifestacions independentistes, ja que diu que és una norma clara d'ells. Qui va obrir el torn de preguntes va ser l'advocat i recentment escollit diputat al Congrés per Vox, Javier Ortega Smith, i el de Verges va expressar les seves discrepàncies per la presència d'aquesta formació com a acusació popular.
Por cierto, presidente, con su venia quisiera expresar que como ciudadano homosexual independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo que me hagan preguntas desde esta eso.
El jutge Marchena, el president de la sala, va instar el testimoni a no fer aquest tipus de declaracions i li va recordar l'obligatorietat de contestar a totes les parts.
Estas afirmaciones que hace, que son respetables hasta el máximo, sin embargo, son afirmaciones que desbordan el sentido de su llamada y el sentido de su presencia aquí. En consecuencia, la sala le respeta profundamente en su ideología, en su modelo de vida, absolutamente en todo. Y lo único que quiere es que el acto se desarrolle conforme establece la ley de enjuiciamiento criminal, como no podía ser de otro modo.
D'altra banda, l'aleshores diputat de la coalició entre Convergència i Esquerra va defensar que van ser respectuosos amb la Guàrdia Civil, que la gent els cridava fora les forces d'ocupació, però que no va veure en cap cas que es llancés un objecte contra els agents. També va dir que l'actitud de la Guàrdia Civil va ser exemplar. Sobre els vehicles danyats a la concentració el 20 de setembre per l'escorcoll, el Departament d'Economia va afirmar que no va haver-hi cap violència contra els cotxes i que el pes de la gent que hi pujava sí que podia generar els desperfectes que es van produir. Sobre com van desconvocar la mobilització, el cantautor va mantenir que va ser molt complicat i que, de fet, va ser ell qui va instar Sánchez i Cuixart a pujar damunt del vehicle de la Guàrdia Civil per aturar-ho, fet que va aprofitar per disculpar-se.
Yo me parece recordar que Jordi Sánchez dijo voy a notificarlo, nosotros nos preocupamos de buscar un megáfono y también por deformación profesional, y lo siento muchísimo, yo dije, oye, el único sitio que puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria es encima de estos coches, porque es el único sitio donde es verá todo el mundo.
Sobre la sortida de la secretària general, Llach diu que va coordinar i organitzar com facilitar-ho i que un grup de diputades del Parlament es van oferir per aconseguir que la lletrada sortís.
La diputada electa Montse Bassa, per Esquerra Republicana Girona, que va ser qui va guanyar les eleccions municipals, les eleccions generals a Girona, les que es van celebrar aquest diumenge, va passar pels micròfons de Ràdio Capital i va fer un repàs a la victòria de la formació independentista pel Baix Empordà. Va recordar que hi ha incompliments que afecten el dia a dia dels ciutadans. Entre les promeses que no s'han portat a terme, va destacar Radio Liberty o convertir el port de Palamós en port Schengen. Gerard Escats, des de Torroella.
Amb la victòria, la majoria de municipis del Baix Empordà, Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat el Baix Empordà. La llista encapçalada per Montse Bassa s'ha imposat en 33 dels 36 municipis baixempordanesos. I aquest dilluns Bassa ha explicat què faran a Madrid amb els 3 escons dels 6 possibles a la demarcació gironina. Un dels objectius és solucionar els incompliments que afecten dia a dia a la comarca. Això ha dit la diputada electa a Ràdio Capital.
Veia tots els incompliments i amb dades i xifres, com tu acabes de repetir, que vaig quedar aturada perquè dic, això no pot ser, no? I ara, veient tants vots d'esquerra, doncs és realment impressionant pensar que podem fer feina, no? El tema dels incompliments tant de la Nacional 2 com del Port com de Ràdio Liberty ens afecta el dia a dia. Per tant, són temes que s'han de solucionar, però ja. No podem esperar més.
Bassa ha assegurat que els incompliments sempre han arribat per la falta d'influència al Congrés espanyol d'un partit català. Amb els 15 escons d'Esquerra Republicana en les cap de llista, ha explicat que lluitaran per defensar els interessos dels gironins, però també buscar la llibertat i el diàleg per la independència de Catalunya. Preguntada sobre la via moderada que ha pres Esquerra Republicana, aquestes generals ha argumentat que no és una via moderada, sinó que lluita pels interessos catalans.
No considero una posició moderada. Esquerra Republicana tenim molt clar que anem a treballar a Madrid no només pel benestar dels gironins, sinó també per alliberar els nostres presos, el retorn dels exiliats i sobretot treballar cap a la independència. I això ho tinc claríssim. I per tant, dic que la posició moderada no li trobo, al contrari. El que passa que hem agafat la via, que per nosaltres ens ha semblat l'única que podíem obrir diàleg.
Montse Bassa va saltar a primera línia de la política catalana quan la seva germana Dolors Bassa, exconsellera d'Afers Socials i Família, va entrar dins de la presó. Des d'aleshores ha estat una de les figures més reivindicatives en la defensa dels líders independentistes empresonats. El 9 de març, l'Esquerra fitxava Bassa com a cap de llista a les eleccions generals per Girona. Una cap de llista que encara no ha pogut parlar amb la seva germana després dels resultats electorals. Aquest dilluns hi ha hagut judici i l'última trucada entre germanes va ser a les 6 de la tarda del diumenge. Tot i això, l'exconsellera Dolors Bassa ha fet una piulada aquest dilluns al migdia felicitant a la seva germana.
Ahir, el 28A, va guanyar la democràcia, els drets socials, el feminisme i la llibertat. Moltes gràcies i moltes felicitats, especialment a la Montse Bassa. Ara treballar per una solució democràtica que posi fi a la repressió. Endavant!
Això és el que deia la torrellenca Dolors Bassa sobre la victòria de la seva germana a les urnes a Girona. Doncs bé, la formació PSC Independents per la Bisbal ha donat a conèixer la composició de la llista amb què aspira a governar la ciutat els propers 4 anys, Manel Magrinyà.
Òscar Aparicio és el cap de llista d'una candidatura d'11 homes i 8 dones de tots els barris de la Bisbal i d'edats molt diverses, de les que 13 són independents i que, segons assegura, està preparada per governar 8 anys. El seu principal objectiu és continuar amb el llegat de l'exalcalde Ramon Romaguera, que tanca simbòlicament la llista i a qui considera el millor alcalde i gestor que ha tingut mai la ciutat. La número 2 de la llista serà Núria Batllem, funcionària de la Generalitat i directora de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany, a Banyoles, des de l'any 2007. El número 3 l'ocuparà Cesc Vidal, empresari del món de la restauració, que és l'únic regidor que repeteix respecte de la legislatura anterior. El metge Txema Aliste, professional amb més de 25 anys de treball al cap de la Bisbal, serà el número 4 de la llista. El número 5 l'ocuparà l'empresària Dori Reca, amb un ampli currículum en el sector de la construcció i serveis de la ciutat, seguit per Juan Minievas, estudiant d'Econòmiques, i David Gómez, empresari del sector de la joieria. La llista continua amb persones dedicades al sector serveis, treballadors de la brigada municipal, sector administratiu, jubilats, llicenciats en educació social, etc.
Per units per una idea de ciutat comuna, una ciutat sostenible financerament, que gestioni de forma eficaç i eficient els serveis municipals i que aconsegueixi millorar el nivell de vida dels seus ciutadans. Per aconseguir-ho, comptem amb el suport explícit del millor alcalde de la nostra ciutat, el senyor Ramon Romaguera, que ha volgut recolzar el projecte a l'entendre que és el que representa el seu llegat. La principal força de la nostra candidatura no són tant els 20 anys d'experiència en gestió política o els coneixements que he adquirit a la meva etapa com a cap de serveis socials, ocupació, habitatge i seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Girona, sinó una llista plural que és el reflex d'una ciutat plural.
Eren les paraules d'Òscar Aparicio.
Les paraules d'Òscar Aparicio a radiocapital.cat als nostres micròfons. Més notícies. Ara, una notícia que ens porta a Platja d'Aro i és un conflicte laboral en la policia local. Últimament, i ja és habitual, a casa nostra hi ha molts conflictes que afecten les policies locals dels diferents municipis. bé, en aquest cas us expliquem que 10 agents de la policia local de Platja d'Aro denuncien l'Ajuntament per no haver cobrat el plus de productivitat que havien pactat. Abans d'arribar als tribunals, els agents van reclamar els diners al consistori, però aquest no els va donar la raó. És així, Helena Santín?
Exactament, per això ara han recorregut els tribunals. De fet, la qüestió ja ha arribat a diferents jutjats de Girona. Segons fonts judicials, les sentències dictades fins ara són favorables als policies perquè s'ha vulnerat, diuen, el seu dret a la igualtat retributiva. És a dir, estem parlant de diferències salarials entre els agents del cos. Tot i això, aquestes primeres sentències rebaixen una mica els 6.000 euros que reclamen els agents. Una d'elles recorda que no és el primer cop que aquests jutjats resolen aquesta petició de la policia local de Platja d'Aro. En concret, entre 2014 i 2018 va haver-hi 5 casos iguals. Llavors ja es va donar la raó a la policia i l'Ajuntament va haver de fer el cobrament. De totes maneres, el consistori no va vehicular les reclamacions administratives i per això ara el cas torna als jutjats. Per la seva banda, el consistori assegura que ja va posar punt i final a les diferències econòmiques entre els treballadors. Ara bé, reconeix que en el passat sí hi va haver desajustos en les nòmines. Recorda que va ser per culpa de la congelació del salari dels treballadors públics marcada en els pressupostos de l'Estat del 2011.
Ara un conflicte laboral que era molt present a casa nostra també, ja portàvem molt de temps amb diversos parcs de bombers, sobretot el de Calonge i el de la Vall d'Aro, tancats durant molts dies per aquesta negativa dels bombers a fer hores extra, per protesta amb les condicions laborals que tenien, criticaven moltíssim la Generalitat. Doncs bé, ara els bombers ja han posat fi a aquesta protesta de no fer hores extres després d'un acord amb el govern. Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i la Conselleria d'Interior han arribat a un preacord amb els sindicats que preveu millores en les condicions laborals dels bombers, també pel que fa a recursos humans i materials. Maria Monteis.
Els sindicats del cos van denunciar la falta de personal i de material, on els treballadors es van veure obligats a fer ús de les seves hores extres per garantir la dotació mínima dels parcs. Per aquests motius, el desembre de l'any passat van decidir deixar de fer hores extres, ocasionant tancaments en alguns dels parcs d'arreu del territori, com el de Calonge i el de Vall d'Aro, que se'n van veure molt afectats. Després de quasi 5 mesos, els bombers han decidit tornar a fer hores extres després del preacord de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i la Conselleria d'Interior, que preveuen l'eliminació de les 102 hores extres obligatòries per suplir la manca de personal. Els agents poden acumular fins a 350 hores extres voluntàries l'any, a més de les que són obligatòries. Tot i que els sindicats el consideren un preacord de mínims, el 70% dels treballadors el va aprovar a través de votacions internes. En una visita al Parc de Bombers de Girona la setmana passada, el president Quim Torra va refermar el compromís del govern amb el cos de bombers de la Generalitat. El president va anunciar l'adjudicació de les obres de la reforma integral del Parc de Bombers de la ciutat, valorada en 1,4 milions d'euros. Torra també va recordar que el govern va aprovar la compra de 92 bombes rurals pesades per als treballadors amb la voluntat de substituir progressivament els vehicles més antics del cos. L'adquisició està prevista pels anys 2020-2022 i està valorada en 4,5 milions d'euros. El govern respon així a una de les altres demandes que es fan des dels sindicats i dels treballadors, com és la renovació i millora del material. Aquests vehicles es van comprar l'any 2010 i hi ha camions que actualment tenen 25 anys. La falta de personal, però, segueix sent una preocupació per als sindicats, ja que consideren que s'ha de dotar el cos de més efectius. El govern va recordar que es preveu una convocatòria de 250 noves places, que, en paraules del president Torra, és la més important dels últims 25 anys. Ara per ara, falta que aquest preacord sigui ratificat per la Comissió de Retribucions del Departament d'Economia i per la Mesa General de la Funció Pública per firmar-lo formalment.
I ara, a Ràdio Capital, hem de parlar d'esports, hem de parlar saludant en Dani Pagès. Endavant, Dani.
El Guíxols continua la seva lluita per pujar a Primera Catalana. Bon dia. Els de Toni Sánchez es varen imposar el passat diumenge al Cassà 0-1 amb gol de Riqui al minut 87 en un encontre molt disputat que es va decidir al tram final i que serveix als ganxons per seguir el frec a frec amb l'Escala i Bescanó per als dos primers llocs de la classificació. Actualment, a manca de 4 jornades per acabar el campionat, els de Toni Sánchez ocupen la tercera posició amb 65 punts, 3 menys que l'Escala, segon amb 68 i 4 per sota del Bescanó, que a hores d'ara ocupa el liderat. Així doncs, les 4 jornades que queden seran absolutament decisives per veure qui ocupa les dues primeres places que donen dret a l'ascens directe i a la promoció, respectivament. D'aquestes 4 darreres jornades destaquen la 32a amb un enfrontament entre l'Escala i el Bescanó i el Guíxols en aquesta mateixa 32a jornada visitarà el quart. I en la següent jornada, la 33a, hi haurà un emocionant Guíxols-l'Escala, on es podria deixar un rival directe molt tocat a falta d'una jornada. El darrer encontre de la temporada, el Guíxols viatjarà a Camprodon, mentre que l'Escala rebrà el Cassà i el Bescanó viatjarà fins a Porqueres. Si mirem la part més baixa de la classificació, trobem l'altre equip de Sant Feliu, el Vilartagues, un Vilartagues que a hores d'ara ocupa la 16a posició amb 25 punts a 10 del Bescanó quan en queden 12 tan sols per disputar. Per tant, doncs, tasca difícil la del Vilartagues de mantenir la categoria en l'any del debut històric, ja que per primera vegada es va assolir aquesta segona divisió catalana ara just fa un any i, per tant, doncs, com dèiem, tasca difícil la del Vilartagues de mantenir la categoria.
I ara el comentari. Dèiem, ara el comentari. De Martí Sabrià.
La majoria dels que són prou grans per haver pogut votar totes les eleccions celebrades després de la mort del dictador, que segueix esperant l'exhumació, vam encara les d'ahir amb un nus a l'estómac. El que s'havia generat veient els debats televisius o escoltant i llegint les intervencions en els talls informatius de ràdios, televisions o diaris d'alguns candidats. Tot i entendre i respectar el que vol dir democràcia, és extremadament difícil pair discursos que només plantegen el retrocés de les llibertats i els drets que tant va costar aconseguir i que tant ens agradaria deixar com a llegat a les altres, a les noves generacions. Per això la satisfacció d'ahir nit, mentre s'anaven consolidant els resultats, no era només per saber qui guanyava aquestes eleccions a Catalunya, sinó també, com ens passa sovint quan parlem de futbol, per veure qui les perdia per golejada. Celebro el descens a segona divisió de 2 equips de joc brut.
Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest i tots els comentaris a radiocapital.cat. Marc Clapés, bon dia.
Hola, hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci. Incrementa els clients potencials. Disminueix els costos. Millora la productivitat i les ventes. Nous mercats i consumidors. Noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Passa un minut de 9:15. Dijous a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell es presenta Martí Jordi Frigola, que és la biografia d'aquest alcalde republicà de Palafrugell. I avui, això és un acte organitzat per la Fundació Josep Irla, i avui parlem amb l'autora d'aquesta biografia, que és l'Olga Palahí. Senyora Palahí, bon dia.
Dèiem, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Que no l'hem pogut escoltar aquest bon dia. Bon dia, dèiem, eh?
Sí, bon dia, que moltes gràcies per atendre'm.
Oh, i tant, és un plaer. Parlem, aquesta biografia, vostès diuen que és un... En la nota de premsa que hem rebut, perquè personalment no coneixíem la figura de Martí Jordi Frigola, i llegint la nota de premsa que enviava la Fundació Josep Irla, entenia per què, i veia que és un alcalde molt oblidat, sobretot també a Palafrugell.
Exactament, és una figura totalment oblidada i que va marcar una història molt important a la vila, i mira el pas del temps, el feixisme, tot el que va passar, doncs ho ha borrat de les memòries, no? I d'aquí la importància de recuperar la seva història.
Estem habituats que últimament la política, històricament l'han fet la gent gran, i ara s'està això, la renovació, la nova política. Martí Jordi Frigola va ser un alcalde molt jove.
Exactament, sí.
Amb una trentena d'anys. Imagino que si ara és poc habitual veure polítics de 30 anys, llavors devia ser pràcticament impossible, no?
Bé, era un jove molt compromès, i sí, normalment els polítics eren més adults, però ell ja des d'un principi va demostrar molt la seva capacitat d'oratòria, de fer política en diversos aspectes de la vida de Palafrugell, i el va ser elegit alcalde 2 vegades.
Entre quins anys va ser elegit alcalde?
Doncs ell va ser elegit alcalde el 1934, just després, o sigui, va ser el successor de Josep Sagrera i Coromines, el conegut mestre d'aquí Palafrugell. Va ser elegit el 34 i va ser-ho fins als malaurats fets d'octubre, en què ell va proclamar l'estat català des del balcó de l'Ajuntament en suport a la declaració feta des de Barcelona, i com que el van perseguir policialment, es va veure obligat a exiliar-se juntament amb un altre company regidor d'aquí Palafrugell.
Els fets d'octubre del 34 són la proclamació de la independència per part de Lluís Companys, des de Barcelona, però era l'estat català, no?
Exacte. Català. Ell va proclamar l'estat català també des del balcó de l'Ajuntament, igual que es feia en molts municipis en suport a la declaració que s'havia fet a Catalunya per part de Lluís Companys. Llavors, va ser perseguit i es va haver d'exiliar.
El que va venir després d'això va ser una espècie de 155 en persecució política i intervenció del govern, no? Va ser una...
Exactament, molts regidors, molts membres... de fet, a tot Catalunya es van perseguir més de 3.000 persones que van ser o empresonades o jutjades o... o perseguida judicialment, és una mica, veiem entre avui el que està passant actualment i llavors una mica la història es repeteix, malauradament, però sí, va ser una època bastant fosca pels drets democràtics i no va acabar fins just abans de les eleccions del gener del 36.
Però aleshores, al 36, ell torna, entenc que amb les eleccions del febrer, no? Del febrer del 36.
Ah, exactament. Sí.
Ell torna i el tornen a escollir alcalde.
Sí. Sí, aquelles eleccions eren molt importants perquè es reclamava l'amnistia, la sortida dels presos, no? Es reclamava tot això, tornar a l'autonomia de Catalunya que havia estat suspesa, l'Estatut de Núria que havia estat suspès, però una de les coses molt importants era el restabliment de l'ordre democràtic que hi havia anterior als fets d'octubre i recuperar que tots els presos sortissin i tornar a tenir el president de la Generalitat que havíem escollit democràticament i així tots els alcaldes.
La diferència
llavors
és que
ell va tornar i amb les eleccions es va guanyar Palafrugell i va tornar a ser elegit alcalde juntament amb tots els altres regidors.
En aquell cas, corregeix-me si no va ser així, però en aquell cas el fet de guanyar les eleccions sí que va implicar que els presos sortissin.
Exactament, sí.
Això ara és... diguem, és inimaginable, això no passarà.
Sí, això malauradament avui en dia sembla ser que no passa.
No passa. Ell torna al 36 i és alcalde fins a la Guerra Civil. De seguida en parlem, però abans et vull preguntar, estem acostumats també, és que fem molts paral·lelismes, tot i que no es pot comparar perquè les èpoques són molt més convulses, no? Però sí que fent paral·lelismes veiem, portem molts anys de procés en què ens fa la sensació que no es parla de res més. Sí que es fan altres polítiques, però ens fa la sensació que és el tema principal del que es parla a Catalunya i de moltes de les converses i l'activitat política.
Sí.
En aquella època donava temps, a més van ser pocs anys de República, va donar temps a fer a Palafrugell obra social o d'infraestructures en aquell temps mentre va governar Martí Jordi Frigola?
Doncs sí, ell era un home molt actiu, de fet ja abans de ser alcalde ja havia demostrat ser un home molt actiu, defensant la cultura i la llengua catalanes amb les mans, bueno, el cantó de Josep Sagrera. De fet era un gran defensor de que s'aixequés una biblioteca popular, una biblioteca pública, va ser un dels seus grans projectes i durant la seva alcaldia es va dur a terme aquest projecte de la biblioteca. Malauradament ell no va poder acabar-la de veure realitzada del tot, però sí que hi va treballar activament en aquest projecte. També es van fer totes les obres d'enllumenat i clavegueram de Palafrugell en aquella època. Ell era molt defensor de la indústria surera, que era una de les indústries principals que empleava la major part dels treballadors de la zona, sobretot de Palafrugell, i havia assistit en congressos a Madrid, aquí inclús a Palafrugell s'havien fet congressos que agafaven molta indústria, molts industrials de la zona per defensar els seus interessos, també dels pescadors, d'altres sectors obrers, que ell defensava molt. Per tant, sí, l'obra de govern que va fer en aquest període curt de temps va ser molt intensa.
Ens parlaves de la biblioteca, és la principal acció que ara puguem notar a Palafrugell, que puguem dir això és obra seva o n'hi ha d'altres?
Jo diria que la biblioteca pública és la seva major obra, sí. Uh-huh. A més, perquè abans de ser elegit alcalde, ell ja havia fet estudis sobre... de fet, la biblioteca de Palafrugell era un projecte iniciat el 1870, però que mai s'havia acabat de realitzar. O sigui, se n'havia parlat molt, se n'havien aprovat moltes coses, inclús hi havia un bibliotecari, però l'edifici no existia. Llavors, Martí Jordi Frigola, abans de ser alcalde, ho havia estudiat molt, havia lluitat molt, havia escrit molts articles a la premsa per tal que això fos una realitat i ho van aconseguint passet a passet.
Això, és alcalde fins al 1936, en aquell moment el nomenen comissari delegat de la Generalitat de Girona, és així?
Sí, el van escollir comissari delegat just al principi d'esclatar la Guerra Civil. El comissari delegat de Girona era una persona bastant gran, que no es veia en cor d'afrontar aquells moments tan durs, i van escollir una persona jove, amb empenta, que a més era molt respectat per els sectors obrers, els sindicats, inclús a Girona, i aquesta persona era Martí Jordi Frigola, i lògicament encantat se'n va anar a la ciutat de Girona a emprendre aquest encàrrec de la Generalitat.
Això fins a l'agost del 38. Què passa l'agost del 38?
L'agost del 38, criden a Files la seva lleva, i a ell li toca, com a persona, li tocaria anar a lluitar al front. Llavors, en aquell moment, molts polítics no deixaven el seu càrrec polític per anar al front. Tenien una mica aquest... se'n podien excusar per el seu deure polític. Però Martí Jordi Frigola era una persona que era... seguia molt la seva paraula, creia molt no només en els fets, sinó en la paraula, i va escriure 3 vegades al president Companys, dient-li que ell volia deixar el càrrec per anar al front amb els seus companys, i Lluís Companys li deia que no, que ell s'havia de quedar, que la seva feina, la seva tasca era molt important i que no calia que anés al front, però ell era un home de paraula i efectivament va dimitir i se'n va anar al front a l'agost del 1936. Mm-hmm. Va anar al front entre Calaf i Manresa.
I es creu que va morir a Osona.
Sí, suposadament a Manlleu. No se sap exactament on va morir. Tenim un testimoni molt bo de Sans i Sicar, que estava amb ell en el moment de la mort, i Sans i Sicar va escriure un llibre de testimoniatges de la guerra i explica com va morir Martí Jordi Frigola, que va ser un obús li va esclatar el pit i el va totalment dessagnar, però no s'explica exactament a quin punt va ser enterrat. Òbviament en aquell moment amb ple foc obert havia de ser molt complicat saber exactament on acabava parant una persona. Tenim el certificat de defunció que consta a Manlleu, però no sabem exactament a quin punt. En el cementiri no hi és enterrat. Llavors, suposem que està enterrat en alguna mena de fossa comú al voltant de Manlleu.
Mm-hmm. Per què diem que és un dels grans oblidats? Entenc que després de la Guerra Civil el franquisme talla en sec tot el que pogués ser memòria de la República, però per què després no s'ha recuperat en aquests temps de democràcia?
Bé, suposo que com en moltes famílies el tema de la Guerra Civil i el franquisme és encara una memòria tabú, un tema tabú a les cases, molta gent no en vol parlar. Jo, per sort, per moltíssima sort, vaig poder trobar la seva neboda, que actualment és viva, té 98 anys i viu a Palafrugell, i tenia molt bona relació amb Martí Jordi Frigola, i és de les que té el cap molt clar, recorda tots els detalls de la seva vida, i parlant-ne n'hem pogut esbrinar moltes coses. Però jo suposo que el fet de que se n'hagi oblidat, i més sent un alcalde que va viure uns temps tan convulsos, no? Els fets d'octubre, la Guerra Civil, se'n va a Girona, vull dir, va viure coses molt importants a la vila en aquells moments, però suposo que per molta gent segueix sent un tema tabú, un tema que forma part del passat, d'un passat molt fosc, molt negre, i que s'intenta esborrar de les memòries. I suposo que per això ningú s'ha volgut... curar, no?, d'estudiar tota aquesta època, no només la seva figura. Mm-hmm. Tot i així, sí que als anys 80 hi va haver-hi un intent de recuperació de la memòria de tant de Martí Jordi Frigola com de Josep Sagrera i Corominas a través d'una exposició que s'havia de fer al Museu del Suro, però hi havia molt poca informació en aquell moment. No hi havia cap biografia existent, no hi havia gaire informació, i per tant aquella exposició va acabar derivant una mica amb un batibull de coses de l'època, no?
Doncs per intentar recuperar aquesta memòria, avui es presenta la biografia que ha escrit Olga Palahir, la biografia de Martí Jordi Frigol, alcalde republicà de Palafrugell, avui no, disculpeu, dijous a les 7 a la biblioteca de Palafrugell, que de fet és una de les, com dèiem, és una de les seves grans obres de govern. Olga Palahir, moltíssimes gràcies per passar avui
a vosaltres, moltes gràcies,
que vagi molt bé,
adéu-siau,
que tingui molt bon dia. Són 3:15 del matí, de seguida ja arriba el Josep Lluís Vidal per parlar de tecnologia, i atenció perquè sembla, diuen, que WhatsApp i Instagram estan caiguts. Ho comentarem amb en Josep Lluís Vidal.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
A Ràdio Capital, això és el Supermatí, i ara saludem en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ara ho dèiem, que sembla que ha caigut un WhatsApp i Instagram. A mi, de moment, em funciona. Però
a mi no.
No, a tu no, eh?
Jo fa estona que no rebo cap WhatsApp. No he provat a fer un enviament, a veure, t'ho provo, a veure si te puc enviar.
Va,
alguna
vinga.
Cosa. On estàs? Dani Cortés.
Que no sigui... Jo quan no rebo WhatsApp penso que ningú pensa en mi, saps?
Sí, però avui cada vegada això és més improbable, donat la vida social que tots tenim, no? I que tothom ens comuniquem per WhatsApp. Ja no, la gent ja no truca, vull dir que...
Sí, sí.
Ara et veig que estàs en línia, per tant, algun tipus de comunicació
sí, mira,
ja.
Jo t'he rebut.
Te l'acabo d'enviar i tu l'has rebut.
Sí, l'he rebut.
Bé, doncs mira, sí, ara em surt el xec blau també, vale, perfecte. No, però sí que és veritat, estem fent un repàs ràpid ara per Twitter i sembla que sí que hi ha hagut algun tipus de problema en WhatsApp. Si això s'acaba confirmant, estaríem parlant de la cinquena caiguda en poc temps.
Ja, sí, vull dir que... Això últimament és cada dia, o cada setmana.
Cada poc temps.
Sí.
Cada poc temps hi ha alguna notícia d'aquest tipus. Instagram també, de moment, sembla ser que funciona amb normalitat. A veure, també penso una cosa. Des del moment en què algú de nosaltres, sigui qui sigui, veu algun missatge o queixes a Twitter, normalment sol ser a Twitter, no?, per la rapidesa que circula la informació de que WhatsApp ha caigut, Instagram ha caigut, Facebook ha caigut, fins que el servei es torna a recuperar, passen pocs minuts. Normalment solen ser caigudes de poc temps, excepte algunes que ja són més sonades i duren 2 hores o 3 hores o el que sigui, que llavors ja sí que són molt, molt sonades, no? Però, clar, fixa't la repercussió que pot tenir una caiguda de 2 minuts de WhatsApp en el món. És realment...
Clar, sí.
Realment impressionant, eh? Perquè, clar, això et dona una idea de la magnitud del problema, per entendre'ns, eh? De totes les persones que se senten orfes de poder comunicar-se amb els altres. Dius, escolta, nois, hi ha telèfon, eh? Vull dir, podeu trucar.
Jo recordo que ell deu fer un any i mig, no? Aquell dia que va caure totalment a tot el món WhatsApp,
sí.
que va fer la sensació que la Terra parava de girar.
Sí, sí, perquè a més recordo, no sabria dir-te en quin moment va ser de l'any, però sí que recordo que va ser una caiguda de 4 o 5 hores.
Sí.
Un diumenge al migdia, potser?
Jo crec que va ser entre setmana, mira tu.
Sí?
Però vaja,
Ostres, però sí que recordo que va ser una caiguda d'aquelles llargues, no, sí. No van ser 10 minuts, van ser 4 o 5 hores, i sí, és veritat. Tothom, tal. I llavors, clar, en aquest moment, altres aplicacions de la competència, com Telegram, WeChat, etc., van començar a créixer en número de descàrregues. Mm. Bueno, mira, aquestes coses que passen.
Bé, de tecnologia i oci digital, que és del que parlem cada dia, cada dimarts, amb en Josep Lluís, avui hem de parlar del fòrum 5G. El 5G és aquesta tecnologia que ens ha de revolucionar la vida, aquest internet rapidíssim, i que han fet un fòrum a Màlaga. S'ha avançat en alguna cosa? Sabem ja quan el tindrem i quan podrem gaudir-ne?
Bé, els experts que s'han reunit en aquesta espècie de convenció, en aquest fòrum dedicat al 5G a Màlaga, que va tenir lloc la setmana passada, els experts, no només els experts, sinó també els fabricants, els operadors, una mica tot el sector implicat, o tots els actors implicats, millor dit, en el desenvolupament i posada en massa del 5G, diuen que realment això no serà una realitat massiva fins aquí 4 anyets ben bé, per tot el que implica. Primer, perquè la tecnologia 4G tot just fa ben poquet que s'ha acabat d'implementar pràcticament tot arreu. No fa tant que a Girona, per exemple, o a l'Empordà tenim connexions 4G. No fa pas tant, el que passa que potser potser ens sembla que fa molt de temps, i no és així. Això ens ho podrà dir en Martí Saguer, millor que ningú.
Sí, no, i recordo fa molt de temps que anar amb internet a algun lloc era
el mòbil era una autèntica odissea.
Sí, hi havia molts llocs que no tenies cobertura. Ara el més habitual del món és tenir 4G a tot arreu.
Sí,
menys a Monells. L'altre dia vaig anar a Monells i allà no tenen cobertura. I òbviament a Pals això ja és un problema. A part que l'internet a Pals és la fotografia del forat negre que van fer fa dues setmanes. Allò podien haver anat a veure la cobertura de l'internet a Pals i ja haurien pogut fer-la ja fa molt de temps, la fotografia del forat negre. Però sí que a la resta del món el 4G és molt normal.
Doncs sí, i la veritat, això dèiem, és molt normal, però no fa pas tant gaire d'això, o sigui, fa un parell d'anys que això és relativament normal, no? Això per una banda. El que passa, a més, és que quan es desplega una tecnologia massiva, clar, primer s'ha d'amortitzar per part de les operadores i per part dels que han invertit diners en tot això la tecnologia anterior. Després, la tecnologia que l'ha de substituir ha de ser prou madura, és a dir, el 5G ja està aprovat, ja se sap que serà molt més ràpid, però no només molt més ràpid, sinó que a més tindrà un temps de resposta molt, molt superior a les actuals connexions, és a dir, des que tu sol·licites un recurs X fins que el servidor o el que tingui aquella informació o aquella cosa que tu vols consumir te la dona, passarà entre 2 i 3 mil·lisegons. Això és molt poc. O sigui, això és fins i tot un temps per sota del que triga en reaccionar el cos humà davant d'un estímul, per exemple, la vista, l'oïda. Val? O sigui, estem parlant de que una màquina serà més ràpida en reaccionar en xarxa que no un ésser humà. I després també se solucionaran teòricament tots els problemes de cobertura quan hi ha grans concentracions de persones. Manifestacions, concerts... I això, clar, és clau per desenvolupar el que se'n diu l'internet de les coses. Quan hi hagi molts més dispositius que els que hi ha ara connectats a la xarxa, connectats a internet, que necessiten d'una connectivitat permanent i d'un canal dedicat només a dades. Aquestes són les bondats que ens estan venent del 5G. Clar, tot això perquè sigui una realitat encara trigarà, segons diuen totes aquestes persones que s'han reunit a Màlaga la setmana passada, entre 4 i 5 anys. Bé, en tot cas, també s'està parlant d'un canvi de paradigma a l'hora de distribuir el senyal. Ara, més o menys, per fer-ho ràpid, internet en mobilitat funciona de la següent manera. Hi ha una sèrie de repetidors que envien un senyal i els mòbils la capten. Però aquests repetidors estan enviant senyal, diguem-ne, permanentment. I segons s'ha pogut llegir, això estaria bé un dia fer un apunt amb el Martí perquè ens ho podria explicar amb molt més detall, segons s'ha pogut llegir, diguem que la distribució de senyals faria una mica més a demanda, per entendre'ns, i amb repetidors o microrepetidors, o sigui estacions base molt més petites, de cobertura molt més limitada, però evidentment molt més gran en número. És a dir, si ara tenim no sé, un repetidor cada dos pobles, per dir alguna cosa, o tres pobles, doncs passarem a tenir centenars o milers d'estacions base petites col·locades, doncs, per exemple, al damunt d'un semàfor, per entendre'ns.
I d'aquí agafarem
el senyal. Sí, i amb cobertures molt més direccionals, cobertures molt més dedicades, cobertures molt més reduïdes. Però vaja, això és una de les coses que s'estan parlant. Tampoc tinc clar que sigui la manera massiva d'implementar aquesta infraestructura. De fet, això també es fa ara, no? Però en llocs molt concrets.
Més notícies sobre tecnologia, i ara que ja han passat dos dies de les eleccions, ens preguntem si es pot alterar els resultats d'unes eleccions amb tecnologia.
Home, a veure, el cas és que els escrutinis amb tot tipus d'eleccions a l'estat espanyol i, de fet, a tots els estats del món, es fa de manera manual. El recompte es fa de manera manual i les actes també es fan de manera manual. El que passa que a l'hora de transmetre aquestes dades al centre d'informació, que és el que ens dona la possibilitat que poc després del tancament dels col·legis electorals amb un web puguem tenir resultats de tots els partits per municipis, per províncies i d'una manera molt ràpida, doncs sí que es fa a través d'internet i es fa a través d'una xarxa, no d'internet, crec que és a través d'una xarxa privada segons el tipus d'eleccions, però bé, a través d'una connexió
Indra,
telemàtica.
No? És l'empresa Indra que tanta polèmica i tants bolos ha
creat. Aquesta és per les eleccions generals, però les eleccions municipals, ara no recordo, però crec que hi ha una altra empresa que té la concessió per fer la infraestructura. Però en tot cas és un canal de comunicacions entre els diversos col·legis electorals i el centre de recepció de dades. Això es fa a través d'uns aplicatius. Clar, el primer que diuen quan parlem amb els responsables d'aquestes empreses és que és molt difícil realment alterar aquests resultats. Per què? Doncs primer perquè aquest aplicatiu no és un aplicatiu que estigui disponible per baixar-se, per dir-ho així, des del Google Play, no? O sigui, que realment saben quins terminals tenen instal·lat aquesta aplicació i estan molt controlats. Saben el número exacte de terminals que s'han distribuït en els col·legis electorals i, per tant, saben en tot moment quina quantitat d'aplicacions estan funcionant i estan connectades al sistema, a banda de tots els sistemes de seguretat que es poden aplicar a una comunicació encriptada, etc. No? Però sí que és veritat que vaig llegir un reportatge sobre aquest tema ara fa uns dies al País, i el que més em va sobtar de les explicacions que donaven els experts que consultaven per fer el reportatge, que el periodista consultava per fer el reportatge sobre si és possible el hackeig o l'alteració de resultats en uns comicis, no eren tots aquests sistemes de seguretat que hi ha al voltant de les aplicacions, del sistema i demés, sinó que el que deien és que en cas que passés alguna cosa, realment, com a molt, es podia donar un episodi de confusió, perquè el que es dona a la nit electoral no són resultats definitius, sinó que són resultats provisionals. El que passa que tothom els donem per definitius, però realment són resultats provisionals. Els resultats definitius no es coneixen fins 3 o 4 dies després, quan realment es comprova que els resultats provisionals coincideixen amb les actes que s'han fet de manera manual en els col·legis electorals. És a dir, que al final la justificació per deixar tranquil·la la gent, o sigui, la justificació per dir, escolteu, que no hi ha problema perquè utilitzem internet per enviar dades, és que realment tot això és provisional, que després el que val realment és el que comptem manualment, no?
Ja.
Dius, home, és una mica com... Ja. Està d'alguna manera indirectament dient, no ens refiem encara del vot electrònic, per això no l'implementem, no?
Sí, sí. Josep Lluís, moltes gràcies.
Que vagi bé, fins la setmana vinent.
Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Ràpid a l'agenda, fins a final de maig podeu gaudir de les ganxotapes a Sant Feliu de Guíxols, Martí Seguer.
La cap de llista del PSC per Barcelona, no. Meritxell...
Dèiem Martí Seguer, endavant, ara sí, Martí.
Aquesta nova edició de la ruta gastronòmica de les ganxotapes ens porta fins a 30 establiments participants amb tapes molt variades i per tots els gustos, tant clàssiques com innovadores, totes elles creades per l'ocasió. Recordeu que hi ha un munt de concursos amb premis on votar la millor tapa també té premi.
I al Terracota Museu de la Bisbal hi podem veure de terrissa i terrissaires.
L'exposició ens mostra una selecció de peces de diferents terrissaires de la península Ibèrica d'entre els segles XVII i XIX. Peces d'una gran qualitat i ricament ornamentades, on en podríem destacar una plata fonda de la Bisbal d'Empordà del segle XVIII i una gerra de vida Castrojeriz de Burgos del segle XIX. La mostra és una petita part de les 7.000 peces que Sergio Sabini Celio té a la seva col·lecció.
El supermatí d'avui, de seguida arriba en Marc Clapés. Si voleu veure això que fa, imagineu-vos que ara tanqueu la ràdio i no la torneu a posar, doncs quedeu-vos-hi perquè tenim en Marc Clapés de seguida amb el seu Matí Capital. És un programa excel·lent i amb la millor música. Abans d'escoltar-lo amb ell, però, hem d'escoltar l'Albert Aparicio i la seva previsió meteorològica.
El dia comença amb alguns intervals de núvols que aniran desapareixent amb el pas de les hores i el sol s'acabarà imposant. El termòmetre pot assolir els 20 graus al migdia amb una temperatura mínima al voltant dels 6 graus. Demà continua el temps estable, amb pocs núvols i en general el dia serà assolellat.
Fins dijous, que demà no hi ha supermatí, que és 1 de maig.